Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Parlament Europeu inclou un punt a l'ordre del dia del plenari que es farà dimecres a Estrasburg per debatre sobre la situació a Catalunya després de l'1 d'octubre i l'actuació policial espanyola durant aquesta jornada de votacions. D'altra banda, també hem sabut ara fa uns minuts que Junts pel Sí ha proposat a la Junta de Portaveus del Parlament, conjuntament amb la CUP, la celebració d'un ple a final de setmana o principis de la vinent per debatre els efectes del referèndum d'acord amb els terminis que contempla la llei catalana aprovada per la cambra i després suspesa, recordem-ho, pel Tribunal Constitucional. També en l'àmbit espanyol, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha reunit aquesta tarda amb Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, per parlar sobre la situació posterior a aquest referèndum d'ahir a Catalunya. També està previst que d'aquí a una estona faci el mateix amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera. La UGT, d'altra banda, s'ha sumat finalment, juntament amb Comissions Obreres, els dos sindicats multisectorials majoritaris, a la convocatòria d'aturada de la taula per la democràcia en protesta per les accions violentes d'ahir. Camil Ros i Javier Pacheco, respectius secretaris generals, consideren que aquesta vaga no està relacionada amb una possible declaració d'independència ni tampoc amb la convocada per la CGT. I als Estats Units, a Las Vegas, amb almenys 50 persones han mort i 200 han quedat ferides pels trets d'un home que després ha estat abatut per la policia. Sembla que és un franctirador armat, però l'Estat Islàmic ha reivindicat aquesta acció terrorista i ha dit que el suposat autor es va convertir a l'Islam fa uns mesos. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns minuts parlem de la situació a Catalunya després del referèndum d'ahir en el programa El Mirador de l'Actualitat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof.
Ràdio Estel.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6, obrim el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions també del José Matosas a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. El que va passar ahir a Catalunya és prou conegut per tothom. L'Església que fa camí a casa nostra s'ha expressat en les últimes hores en contra de la violència. Una posició que, ho hem de dir amb tota honestedat, des de Ràdio Estel la compartim tots, pensem el que pensem. Tant els que van votar, que van ser molts centenars de milers de catalans, no discutirem xifres, com els que hi van pensar, també legítimament, com per cert recorda avui el bisbe de Solsona, van preferir no votar perquè no estàvem d'acord amb la convocatòria del referèndum. Ràdio Estel ha elaborat un comunicat avui contra la violència, on diem senzillament això. Els nostres mitjans, aquesta casa Ràdio Estel i també el setmanari Catalunya Cristiana, van néixer amb el propòsit de propagar l'humanisme cristià en tota la seva amplitud, ideari que continua sent la base de la nostra raó d'existir. Un missatge que no pot admetre l'ús de la violència com a mètode per resoldre cap mena de conflicte. És per aquesta raó que volem manifestar públicament la nostra condemna a les actuacions que els cossos policials de l'Estat van exercir ahir a Catalunya durant la jornada electoral contra Ciutadans, que l'única cosa que volíem era poder expressar en pau la seva opinió a través del vot. Estem convençuts que aquest procediment violent no tan sols no ajuda, sinó que empitjora les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol. A banda d'aquest posicionament d'aquesta casa, dels nostres mitjans Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, avui volem fer també una crida a la concòrdia i a l'esperit de diàleg. Sabem que és difícil i que potser molts de vosaltres esteu cansats de sentir aquestes paraules, però no hem de deixar-nos robar, com ens diu el Papa Francesc, l'esperança. I avui us preguntem des de radioestel.cat el que ha passat l'1 d'octubre justifica una declaració unilateral d'independència. Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, el govern espanyol ha intentat suprimir el referèndum amb violència, però els catalans han parlat. També podeu dir no, la independència és un pas prou gran com per buscar altres vies democràtiques. O una tercera opció, no ho sé, però cal reobrir un diàleg començant de zero. Avui ens acompanyen per analitzar l'actualitat en un dia especial, diferent, després d'un cap de setmana molt intens, Joan Capdevila, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Com estem? Bona tarda a tothom.
Gràcies per haver vingut. Gràcies a tots, eh? Ara els presentem un per un. També tenim amb nosaltres Santiago Alonso, regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut, bona tarda.
Gràcies.
Gràcies a vostè per haver vingut. També Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I finalment Jordi López Camps. Bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda.
Jordi López Camps és membre d'Òmnium Cultural i, entre altres coses, exdirector d'Afers Religiosos.
I expresident de la Comissió Executiva del Patronat a la Muntanya de Montserrat.
Ah, és veritat, ja que fem que referències montserratines.
Hi ha dos montserratins.
Oh, jo també vaig estar aquest patronat, eh?
Sí? Deixin-me confessar un secret. Aquest migdia els treballadors d'aquesta casa, que lliurement han volgut,
han cantat el Virolai.
Això mateix.
I he retuitat amb fervor i alegria i he enviat aquest tuit a amics perquè el compartissin. Ho he trobat genial.
Doncs bé, gràcies. Ha estat una manera també de buscar una forma integradora de rebutjar la violència. Pensin el que pensin tots i d'això es tracta. Gràcies. En tot cas, vaja, li confesso que a mi m'han fet entonar, però tots hem cantat, hem cantat el Virolai. Senyors, posant una mica de desdramatització al tema, hem d'anar per feina i hem de parlar del que va passar ahir. Primer, si els sembla, els dos que hi eren també divendres, ho vam anunciar divendres, Jordi López Camps i Toni Picó, tenien una previsió, més o menys s'ha complert el que vostès pensaven que passaria? Senyor López Camps, sí, per començar, si vol. Si poden ser breus en la primera roda, així tenim més temps després.
A veure, resumint, jo no m'imaginava la brutalitat de l'actuació de la policia d'ahir. És a dir, se m'han caigut els petits esquemes que podia tenir. Em va servir per adonar-me compte que els fills del franquisme governen aquest país. El neofranquisme s'ha apoderat de les institucions de l'Estat. Es mantenen gràcies al suport d'alguns partits i la complaença silenciosa d'altres. I, per tant, davant d'aquesta situació, la més gran indignació i reclamar que la ira de Déu caigui damunt d'ells.
Dels
que fan possible des de l'Estat, des del govern, des de la complicitat i des del silenci complaent, que això sigui possible.
Ara, en tot cas, després, si cal, amb rèpliques i dúpliques, analitzarem aquestes paraules, perquè vostè parla d'actuació del govern. Hi ha ordres judicials, també.
Parlo de l'actuació de l'Estat. L'Estat és més complex que el govern.
L'Estat, per tant, inclou també la justícia...
Des de silenci, no, des de extralimitacions de fiscals, silencis de jutges, jutges que no fan el seu paper, infinitat de persones corresponsables d'això.
Bé, doncs més opinions, si vol, sí, el senyor Picó, perquè hem dit que primer els de divendres...
Jo també ho diré molt curt, no? Però crec que va ser un dia terrible, terrible, per tots. I crec que no cal pensar-s'ho gaire, en aquest sentit. La qualificació és sense paraules pel que va passar ahir, no? I en aquest sentit vull recordar que no tal per la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, hi ha responsables polítics d'això. En això estic d'acord, no? I jo ahir a última hora, quan vaig veure que sortien tots els responsables polítics, tant a Madrid com aquí a Catalunya, a parlar, pensava que algun d'ells diria, escolta'm, la situació no és bona, hem de parar això, seiem i parlem-ne, no? La meva sorpresa va ser que cap d'ells ho digués. I us haig de dir una cosa, per sobre de tot està la seguretat de les persones. Per sobre de tot està la seguretat de les persones. I crec que ahir ningú va poder garantir. Uns, perquè van utilitzar les forces de seguretat, i uns altres, perquè tampoc ho van parar. I jo crec que, en aquest sentit, ahir no es va poder garantir la seguretat de les persones, cosa que crec que és terrible. Terrible.
Evidentment, sabem que tots parlem des del rebuig a la violència, però a partir d'aquí poden introduir els matisos. Ho dic perquè no se sospiti mai de ningú de vostès que estigui a favor de la violència. Senyor Santiago Alonso.
Jo volia començar amb això, justament lamentant el que es va viure ahir. Jo penso que ningú pot estar content del que va passar ahir. Jo esperem que tots els ferits i totes aquestes persones es recuperin l'abans possible. Jo penso que ningú, veient les imatges, ningú podia estar content del que estava passant. Però també hem de veure el per què va passar tot això. Aquí s'ha parlat de que la culpa és dels cossos policials. Home, els cossos policials tenen comandaments, tenen nyanos polítics, i nosaltres el que pensem des de Ciutadans és que aquí el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras han portat a la societat a un punt on han generat una situació insostenible, i evidentment la situació d'ahir no va ser terrible, però pensem que aquí els realment culpables de portar a la societat catalana aquesta situació de trencament i extrema són el senyor Puigdemont i Junqueras, amb la seva aposta de trencar la societat.
Creu que són més culpables els del govern català que els del govern espanyol o els de les institucions catalanes?
Nosaltres pensem que els que han posat aquesta situació política són el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras.
Però hi ha molta gent que ho segueix, això. Aquesta és una miqueta una de les qüestions que també surten en els debats d'aquests dies. Molta gent ha volgut anar a votar seguint aquesta convocatòria.
Sí, sí, sí. Sí. Aquí el següent pas que hem de donar, clar, això no pot continuar amb una escalada de violència. Aquí hem de pensar ja en el següent pas. I el següent pas, clar, el que no pot ser és una... No, suposo que sortirà el debat, una
sí,
declaració...
Sí, ara ja entrarem, si cal.
Una declaració unilateral d'independència, no? Nosaltres el que pensem és que aquesta situació de trencament de la societat no pot continuar, i el que s'ha d'obrir és un escenari de diàleg, no?, de diàleg polític per reconduir la situació.
Perdonin la resta que hagi fet més preguntes al representant de Ciutadans, però em semblava aquí important que aclarís alguns punts. Senyor Capdevila,
i que nosaltres estem a les seves ordres, que vostè és el director.
Aquí
hi ha una disciplina immarcessible.
No és disciplina militar ni policial, eh?
Ignasiana.
Sobre el que va passar ahir encara, senyor Joan Capdevila.
Home, el primer que s'ha de fer és manifestar la proximitat a la gent que ha rebut. Alguns tirant a fort. Altres, contusions. Per proximitat, el cop de porra que he vist avui en les carns de la meva companya, la senadora Laura Castel, senadora per Tarragona, que malgrat identificar-se com a càrrec electe i, per tant, subjecte d'uns drets d'immunitat, de no poder ser ni tan sols detinguda... Antoni Picó, que és jurista, pot explicar...
Ens recorda el carnet, no?
Exacte. Com a diputat,
com a diputat ho recorda.
No, i que totes les autoritats i agentes... Espereu-vos que us ho llegeixo. Sí. Perquè jo també em vaig fer ús d'aquest, eh?
Sí, sí, sí.
Todas las autoridades y sus agentes guardarán la consideración debida al titular de esta tarjeta y facilitarán su actuación como diputado a Cortes.
Targeta, en aquest cas, de diputat de les Corts.
La Laura Castel en té una idèntica, però que posa Senado, i en lloc de firmar-la... la presidenta, doncs...
En tot cas, vostè
doncs, a pesar de,
recorda els ferits.
A part d'això, sí, per proximitat, i perquè veus l'abast de les lesions i com pot ser un cop de porra de fort. Clar, la Laura és una noia jove, sana, ben alimentada i es recuperarà aviat, però
esperem
hi ha hagut,
que tots es recuperi,
hi ha hagut gent gran, gent amb un problema cardíac que no l'havia causat, però que l'agressió doncs, va fer doncs, que tingués un amago d'aturada i que qui els assistien no, van rebre per voler anar al cap proper a anar a buscar un desfibrilador. Sí. Això són només exemples, però això ho poso com a exemple de que les escalades de violència és quan vostè em pega, jo el pego, i vostè em torna a pegar i jo el torno a pegar. Això sí que és una escalada. Però és que aquí n'hi ha uns que han repartit i els altres han rebut. I han rebut per ordres de qui manava els que han repartit. I han rebut persones desarmades, sense altre armament que paperetes per posar a dins d'urnes. Això és una desgràcia i això no s'hauria de tornar a repetir. Però això fa que li acabi de caure la careta a l'estat espanyol i a la seva agressivitat. I això ens demostra quina és la situació.
Bé, ara entrarem en altres qüestions de fons. El senyor López Camps ha demanat la paraula, sí. Però abans m'agradaria que el que vostè ha dit abans sobre el fet que el que va passar ahir respon als fills del franquisme i a un nou feixisme o a un nou... franquisme, però bé, molts ho identifiquen, el franquisme amb el feixisme. Estan d'acord els altres amb això, amb aquesta anàlisi de deriva franquista?
Literalment.
Literalment diu el senyor Capdevila, no el senyor Santiago Alonso.
No, jo, al final...
Creu que és exagerat, per exemple, potser?
El que passa? Que l'independentisme, al final, necessita construir un relat pues, de dibuixar una Espanya profunda, negra, antiga, no parlant de la dictadura.
La que acabem de veure.
No, però no és realitat. Aquesta no és la realitat d'Espanya, no? Llavors, aquest és el relat...
Potser és una part negativa d'Espanya, el que es va veure.
Sempre es pot agafar als extrems, no? Perquè sembli que per una persona o dos que són extremistes, o per un grup...
No, perdó, 16.000 efectius, no?
Uh-huh. Bueno, jo no estic gens d'acord amb això. Jo penso que s'intenta dibuixar una imatge d'Espanya que no és la que és, sempre poden haver radicals a qualsevol lloc.
Perdó, no m'agrada interrompre, però en tot cas no s'ha dibuixat, s'ha retratat.
Perdonin.
Tenim fotos.
Intentin ser àgils, que el senyor López Camps havia demanat la paraula, però bé, vostè diu que no és l'Espanya...
Des de luego, no és l'Espanya que Ciutadans volem construir. Això també ha de quedar.
Me n'alegro i tant de bo, i això us felicito si voleu construir...
Hem de suposar que tots els partits estatals volen construir una Espanya diferent de la que es va veure, i hem de suposar-ho.
No ho sé, perquè com a mínim hi ha alguns que no. Perquè, per exemple, escoltant la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria ahir i avui el Martínez Maillo, negant les coses que l'evidència demostrava, perquè la gent ho havia vist petit a les seves esquenes, amb imatges, això és pur, tu has dit abans una paraula que diu feixisme...
Feixisme perquè ha interpretat... Vostè parlava de franquisme, sí,
jo
certament.
Jo parlava de neofranquisme perquè alguns d'ells són fills, nebots, nets dels que van ser les classes dominants en l'època franquista.
Hi ha molta gent a Catalunya i a Espanya que són fills i nets de franquistes, vull dir que tampoc...
No, però que aquests són...
Són realitats que hi ha.
Sí, però aquests són dels classes dominants que estan a la lotja del Bernabéu, els consells que se n'aprofiten com a classes extractives del BOE, etcètera. Però jo el que volia referir-me que aquesta gent aprofiten i fan servir els aparells repressius de l'Estat, que són, evidentment, en aquest cas, la policia i la Guàrdia Civil, en els quals hi ha excel·lents professionals i bellíssimes persones, algunes d'elles que jo tinc com a amics, els aprofiten en aquesta banda per vexar els catalans, a les dones, perquè hi ha hagut agressions sexuals i han estat denunciades, i en concret, un dels casos està gravat, que diu «Te pego porque no me gustan tus tetas», home, em sembla que si això és una manera de fer el control policial...
Més que agressió, perdoni, és violència masclista. Vaja.
Evidentment.
I més que agressió sexual, vull
dir. Si la gent s'ha entretingut a veure l'ensenyament que tenien aquests guardes, no anaven a... Perquè quan la vicepresidenta diu que van actuar amb responsabilitat
amb
i amb
professionalitat,
mesura
va dir ella.
Per anar a buscar les urnes, entre ells i les urnes repartien més hòsties que un congrés eucarístic. Aleshores...
Demano una mica de contenció, amb aquestes paraules, senyor López Camps. Deixi'm que li digui.
És una dita popular que s'ha dit aquí des que va haver-hi el congrés eucarístic a Barcelona.
Però no ens agrada a nosaltres.
Francament...
Per la referència religiosa, no dic que no pugui tenir vostè raó de que es van repartir violència.
Interpreti el sentit metafòric.
Sí, l'hem entès, això sí que l'hem entès.
I aprofito per agrair...
Només de dir-ho per la forma.
No, i posats que esmentem a la Santa Mare Església, cal agrair l'actitud valenta d'alguns bisbes aquí, d'alguns, no de tots, que van fer unes piulades condemnant aquesta...
Concretament els arcabisbes de Tarragona i de Barcelona. Avui un missatge del bisbe de Solsona.
Que, en concret, el bisbe de Solsona parla de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional com a guerrilles policiales. Trobo que és una bona metàfora per explicar què és això. I, a més, recordar que la Policia Nacional és policia i la Guàrdia Civil, amb funcions policials, és un cos militaritzat. És a dir, que aquí, a partir d'aquí, que la Unió Europea també pensi el que diu el seu tractat respecte a l'ús de forces militars contra els seus ciutadans.
Passen 6 minuts d'un quart de set. Ens acompanyen avui Jordi López Camps, membre d'Òmnium Cultural, l'advocat i exdiputat d'Unió Toni Picó, el regidor de Ciutadans a Barcelona, Santiago Alonso, i el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila. Com que ens queden 9 minuts, jo ja no m'entretindré fent-los preguntes. Els dono una miqueta més de carta blanca per comentar aspectes, sobretot si els sembla del que pot passar aquesta setmana, el que poden passar els propers dies. Hem sabut aquesta tarda que l'entrada de la qüestió d'interpretar el referèndum al Parlament serà a finals d'aquesta setmana, a principis de la setmana que ve. Bé, sembla, s'ha de dir així, perquè són els fets que no són 48 hores, però bé, serà d'aquí uns dies.
Salvat això, i seguint el fil de sumar-me a l'agraïment, a la contenció, al bon to que els nostres pastors, no tots, malauradament, però si més no, alguns dels més representatius han fet... manifestar que, malgrat totes les dificultats, la violència la primera, però dificultats d'atacs informàtics, avui en dia les guerres es fan als núvols, als núvols informàtics, dificultats administratives, persecucions, detencions irregulars per com es practicaven i regulars per com s'ordenaven. Malgrat tot això, ahir vam poder veure un poble alegre que on no hi havia Guàrdia Civil no hi havia ni una paperera a terra, que s'expressava lliurement. I com que jo sóc dels que van anar a votar que sí, van estar protegint unes urnes i un col·legi pel sí, el que vull és enfatitzar la importància dels 170.000 nos, que són gent que no volen canviar les coses, que volen-se quedar a Espanya, es van jugar rebre un cop de porra. I ho considero de doble valor, i aquesta gent i aquest seu esperit democràtic, malgrat tenir una posició diferent a la majoritària, se'ls ha de posar en valor.
De manera, coincidirà amb tots nosaltres, senyor Capdevila, que si el referèndum hagués estat d'una altra manera o pactat, serien més. No sabem qui hauria guanyat.
Segurament. Aquí...
Hauria hagut campanya del sí i el no,
aquí,
que no n'hi ha hagut.
Aquí està el tema. No?
Vull dir, campanya oficial, vull dir.
Ara jo crec que podem donar poca validesa, excepte, escolta'm, a la voluntat de la gent d'anar a votar, que això ha quedat manifestament clar.
Que hi ha una mobilització important.
Sense cap mena de dubte, però el resultat, doncs, queda en entredit, no?, en aquest sentit, per tot plegat, perquè ahir va ser un dia molt complicat, molt complicat. A mi el que em preocupa, i dit el que he dit sobre el que va passar ahir, és ara què, no? I ara què, jo espero que no es doni aquesta escalada, perquè continuar aquest procés amb els resultats d'aquesta votació que es va fer, com es va poder fer, no ho veig clar. De la mateixa forma que, repeteixo, per part de Madrid, doncs, del govern de Madrid, alguna resposta política s'ha de donar al respecte.
Nosaltres, des de Ciutadans, ho tenim bastant clar. O sigui, aquí el que hem de fer són unes eleccions autonòmiques, perquè el que no es pot pretendre és fer una declaració unilateral d'independència partint per la meitat de la societat catalana. Sabem que la societat catalana està molt polaritzada amb dos bàndols, no? Independentistes i no independentistes. Evidentment, ahir van sortir majoritàriament els independentistes, però els no independentistes van quedar a casa.
No tots.
Bueno, has parlat de 176.000, però si
parlem... Déu-n'hi-do, si això parlem, són dos camps del Barça.
Si pensem, si pensem en termes d'eleccions autonòmiques, les xifres no són aquestes. Vull recordar que al Parlament de Catalunya actualment hi ha més vots de partits no independentistes. Nosaltres pensem que la solució...
Deixarem aquesta discussió per un altre dia, que sabem que sempre hi ha una mica de discrepàncies. No diré allò de no toca, però...
Tancant la intervenció, la nostra proposta és fer unes eleccions autonòmiques, que realment tothom pugui votar amb un cens de veritat, amb unes eleccions de veritat, i a partir d'ahir començar un temps de diàleg i de trencar, reprendre aquests ponts trencats i aquesta partició de la societat.
Vostès des de Ciutadans estaran d'acord que la mobilització dels últims anys és pacífica i que la gent que anava ahir a votar anava pacíficament. Sí. Llavors, de quina manera creuen que es pot sostenir, potser pel compliment de la llei, el mateix que diu el govern espanyol i que diuen des de Ciutadans, la necessitat d'obligar a complir la llei als catalans que hi votaven? No sé, quin argument dona vostè per justificar que es pugui fer aquesta intervenció? O insistiria en les culpes al govern català i a Puigdemont?
Però es refereix a la intervenció policial.
Sí, la intervenció policial, sí. El que deia abans el senyor Capdevila, que hi ha uns homes, una policia armada, amb una gent que estava pacíficament.
Nosaltres pensem que, evidentment, algú es va fer malament ahir. Ningú pot estar content amb el que ha passat. Ningú està content veient un policia pagant una persona que està desarmada. O sigui, això ningú pot estar content. Evidentment, no es va fer bé i s'hauran de prendre responsabilitats. Això està clar. Però nosaltres pensem que aquí hi ha molts polítics i especialment molts independentistes que han preparat aquí una situació realment perillosa. I, des de luego, nosaltres no tenim res en contra de les persones que lliurement tenen una opció política, com pot ser l'independentisme, que ens sembla absolutament vàlida i que no tenim res en contra. El que no estem d'acord és que s'incompleixi la llei i que es vulgui fer un nou país a partir de la ruptura de la societat.
Bé, senyor López Camp, senyor Capdevila, ens queda poc temps, però
no,
sí.
No, ràpid, jo...
És un, 3 minuts i mig.
És un matís. Jo estic aquí unes declaracions a l'Albert Rivera que no diu exactament el que has dit tu. És a dir, diu el que has dit tu afegint-hi que prèviament s'apliqui el 155. O sigui, la
dissolució... Això sí, hi ha declaració d'independència.
Això la dissolució... No, no, no. Diu que la situació actual es donen ja les condicions per aplicar el 155. I en les seves declaracions, en cap moment lamenta l'actitud, en aquest cas, del govern que està al front de l'Estat, amb l'actuació de la policia.
Home, difícilment pot lamentar l'actitud d'un govern que és govern
gràcies
als seus vots.
Aquest és una mica que jo entenc el que dius, però bueno, que cadascú assumeixi en quin cantó de la història s'ha col·locat.
Pedro Sánchez del PSOE sí que va dir ahir clarament que estava en contra de les càrregues policials, tot i que estava...
Ara, després va matitzar...
Sí, naturalment.
Però va ser l'únic...
Però va ser l'únic
dirigent polític espanyol estatal que ho va dir.
Bé, Pablo Iglesias també, d'alguna manera, eh? Però vaja, el de més vots, a part després del PP, sí.
Jo, francament, objectar sobre com a vegades es podria posar el carro davant dels bous. I aquestes argumentacions de no haver-ho fet i així no hauries rebut, a vegades et recorden situacions de maltractador. De la mateixa porque era mía. Sí, tens el càstig perquè tu te l'has guanyat. En tot cas, crec que estem d'acord en que el càstig, entre cometes, era sobredimensionat, desproporcionat, voluntàriament castigador, segurament amb una voluntat exemplaritzant, que és com mai han de ser les coses. De tota manera, penso que la repressió, precisament, el que es converteix és en un garant de la validesa del procés, perquè sense aquesta repressió, segurament més dels 2.200.000 o 2.100.000 que van anar a votar que sí, s'haurien expressat.
Jo, Joan, hauria preferit que no hi hagués repressió.
I no avala res.
I tots ho saps.
Per això ho dic.
De moment, senyors, el que passa és que les posicions estan igualment, en, no sé si dir, enrocades. El govern català defensa la validesa del referèndum, anuncia accions, evidentment, que tot el que tingui dret a fer doncs ho podrà fer, accions legals, etc. Però aquí no sembla que la cosa pinti a diàleg. Ens queden 30 segons, disculpin.
No ho sabem. O sigui, avui,
no se sap mai,
vaja. El president Puigdemont, jo pensava que vos mentaries, ha apel·lat a la mediació.
Sí,
penso que això pot obrir un escenari, no sabem quin, però és allò, hi ha alguien ahí?
Sí, per cert, entre la primera opció, sí, es pot declarar declaració d'independència i no, hi ha gairebé empat, 47-42, o sigui, estan les forces molt igualades. Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Santiago Alonso, de Ciutadà.